Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 10 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Cristòfol i el primer pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
No sabem el que val la salut fins que la perdem. És un tòpic que hem sentit cents de vegades i el podríem convertir en no sabem el que val la llibertat fins que la perdem. Què en sabem de com es viu dins de les presons? Realment, aquestes compleixen el seu objectiu, que és el de treballar perquè la persona, quan surti, pugui sentir-se integrada socialment? O aquestes fan tan sols una funció punitiva? Després d'haver visitat a un amic empresonat per les seves conviccions i que ha fet el comentari següent: ara sé que quan anem a un altre país, el que hauria de ser imprescindible per conèixer la seva qualitat democràtica seria visitar les seves presons. No puc deixar de pensar en què n'esperem com a societat. Volem tan sols el càstig o volem que les persones puguin tenir una nova oportunitat a la vida?
A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 2 minuts, això és A primera hora, programa 432, doncs sembla ser que ja els tenim aquí, els rebrots. Amb més o menys intensitat, proves PCR ja donen una idea del mapa on hi ha casos de Covid. Una idea perquè, entenent que hi ha persones asimptomàtiques, en podrien ser molts més. I nosaltres, mentrestant, que ja vèiem la porta d'entrada a l'estiu, però no la de sortida de la pandèmia. I el Segrià, i la Segarra, i l'Ebre, i Tarragona, i Barcelona, i a tot plegat no hi ajuda la sensació dels dos pols. Per una banda, el de això no va amb mi, o potser ja ho he passat, sense mascareta perquè molesta massa, i sues, i ets jove, i total, a tu no crec que, mentre tots, n'hem de portar precisament per irresponsables com tu. I d'altra banda, els ciutadans policies, els de si t'has tret la mascareta un segon per refrescar-te, et posen el crit al cel. O si t'agafa tos al metro, et miren malament mentre seuen 6 vagons allà, no fos cas, mentre abans et donaven un caramel. Ni una cosa ni l'altra. Som en crisi sanitària, sí. Només cal escoltar els experts i fer cas de les recomanacions, sense escarafalls. Escoltar els experts, nosaltres i el polític que actua, quan actua, de forma paternalista.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. David García, la producció, la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, de la redacció, Ignasi Miranda, Berta Sacanella, les tecles del so, Antoni Huguet, i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia. Molt a favor de, del que has fet al primer minut.
Hi ha dos pols. Jo veig clarament que hi ha dos pols.
Sí.
Els d'aquí no passa res i els d'aquí passa tot, massa. L'Armageddon.
I aquests escarafalls.
I aquests escarafalls.
No? De... Sí, jo mira, justament ahir jo anava en bici i se'm va volar la mascareta. Clar, què fas?
Que tu també et passa tot, eh?
També, és veritat. Es va caure al terra, enmig d'un encreuament... Clar, però és curiós, perquè quan la vaig deixar la bici, clar, en aquell moment, que la bici, ara en parlarem, perquè no se sap ben bé si és bici per, de transport, diguéssim, sense fer esport, si s'ha de portar o no. Ja m'estic posant en un jardí, però
en fi,
que estic a favor del primer minut, de aquesta bipolaritat, no?, que hem de saber intentar trobar el sentit comú que no tothom el té.
Abans, comencem a fer preguntes un dia com avui, perquè el protagonista, la protagonista, és sens dubte...
Nadia Calviño, que no aconsegueix per la mínima presidir l'Eurogrup, una presidència que ha guanyat l'irlandès Pascal Donoé, proposat pel Partit Popular Europeu.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora.
Barcelona, 24 graus, Lleida, 22, Girona, 20 graus, Tarragona, 23 i Andorra, 16 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, del judici als tres detinguts pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona, els tres suposats integrants de la cèl·lula que no van morir ni a l'explosió d'Alcanar ni als atacs del 17 d'agost, seran jutjats pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa per no, però no, Joan, per assassinat. Què ha passat aquí? En parlarem, avui.
Hem d'entendre molts, això.
Amb l'advocat penalista Lluís Batlló, que ens donarà les claus per entendre-ho. Avui torna, per cert...
Hola, hola.
I tindrem una nova bústia de Radio Estel, a més parlant d'un tema de moda, la mascareta. Sabeu que teniu a la vostra disposició la nostra bústia i que podeu participar-hi per dir-hi la vostra i per dir el què?
El que la gent vulgui. Estem atents, Mercè, com sempre.
La voz, eh? Ha arribat a l'estudi.
Has vist?
La voz i l'elegància.
No ho havíem assajat. Escolta, Rafa, què hem de fer per poder deixar la nostra bústia?
Doncs és molt fàcil. Un correu a oients@radioestel.cat, un correu a oients@radioestel.cat o una trucadeta al 93-409-2777. Estem esperant a la gent com a desesperats que ens envien coses.
Berta Sacanell, que també la tindrem avui als estudis, amb l'agenda d'activitats que podreu gaudir aquests dies. I a les 9, una nova edició de la consulta legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Tractarem un cop més dels efectes i conseqüències que en matèria laboral han esdevingut per les actuals circumstàncies de la Covid-19. Però en aquesta ocasió, especialment pel que fa a la pèrdua de llocs de treball. Per cert, Joan, ja podeu començar a trucar, si voleu, al 93-409-2771. Si necessiteu que els advocats de Digestum Legal doncs atenguin els vostres dubtes i ho faran en directe al moment. August López també avui ens descobrirà un nou personatge a través del qüestionari Proust. Ella és Eulàlia Reguant, que per cert va ser col·laboradora d'aquesta casa durant molts anys, diputada de la CUP. I acabarem programa parlant de sèries.
Sí, entra directament a fer una invasió de camp. Soc Rafa Sanahuja, per cert, ja em coneixeu. Perquè avui, a part de fer un recorregut pel pitjor d'aquests mesos a la secció, serà fantàstic, terminarem amb una estrena mundial. Ai. Estrenarem la cançó de l'estiu quan faltin 5 minuts per arribar a les 10 del matí. Avui tothom atent, podeu anar, si vols, estimats oients, a comprar o a la farmàcia, però a menys 5, a les 10 menys 5, tothom atent que estrenarem la cançó de l'estiu.
Rafa, una cosa, jo estava molt tranquil fins al minut 7 d'aquest programa.
Doncs ara queda una, ara ja no. Una horeta i pico per endavant per patir, Joan. Tothom atent.
Va, quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Primer mort per rebrot de coronavirus a Lleida. L'Audiència Nacional que no jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats del 17 d'agost i l'entorn del rei Joan Carles, primer Joan, que està preocupat pels interrogants sobre la fortuna que el rei emèrit amaga presumptament en paradisos fiscals i la investigació oberta per la justícia suïssa. Hem de dir que una preocupació que no sembla que comparteix el mateix implicat, segons han explicat fonts del seu entorn al diari El Mundo.
I avui al dia no podia sonar una altra cosa. A l'inici del programa parlava d'aquesta polaritat, però sobretot, per als que no porten mascaretes. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Ro rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Onze minuts que passen de les 8 del matí, encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per al president Quim Torra, que va encapçalar ahir l'acte institucional de la Foscor a la Llum, organitzat pel govern per homenatjar les víctimes del Covid-19. Mercè.
Sí, en aquest acte també es va reconèixer, Joan, l'esforç i el comportament de tots els ciutadans de Catalunya durant la crisi sanitària. Escoltem, si et sembla, el president de la Generalitat.
Que el dolor, que les llàgrimes d'aquests dies ens enforteixin i que ens menin amb esperança a un futur millor. El món que havia de venir ja és aquí. Forgem-lo plegats. Fem-ho amb compromís, amb solidaritat i amb fraternitat.
L'acte s'ha fet a les Fonts de Montjuïc de Barcelona i ha comptat amb nombroses actuacions musicals, així com el testimoni d'afectats i víctimes de la Covid-19. També ha estat present el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Pels indecisos, dur mascareta és obligatori encara que es pugui mantenir la distància i les persones que no en porten poden ser multades. Això sí, on és obligatori portar mascareta i on no?
Doncs mira, Joan, si et sembla, parlem d'aquests usos, d'aquestes excepcions i també d'aquestes multes. Ahir, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOC, ho va haver de detallar exhaustivament. D'aquesta manera s'han acabat ja, encara que hi ha algun dubte, com hem avançat abans. A veure, el més important per sortir de casa, sempre, sempre mascareta. Les persones que no utilitzin mascareta als espais públics s'enfronten a una denúncia administrativa amb sancions de fins a 100 euros.
Això sí, també preguntem qui queda exempt d'utilitzar mascareta.
Fàcil, els nens més petits de 6 anys, tot i que la Generalitat diu que és recomanable que en portin també els infants de 3 a 5 anys. Les persones amb una malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l'ús de la mascareta i també les persones amb falta d'autonomia per poder utilitzar la mascareta i aquelles amb alteracions de conducta que en facin inviable l'ús.
I en quines situacions no s'ha de dur mascareta?
Quan es fa exercici físic, encara que sigui a l'aire lliure, quan s'utilitzen espais delimitats d'ús exclusiu per part d'un únic grup estable, com ara domicilis particulars, aules, casals i colònies d'estiu. En el cas d'activitats lúdiques i educatives, com ara cantar o tocar instruments de vent, que no es poden fer amb mascareta, cal extremar mesures com ara la distància de seguretat i també la ventilació, i cal posar-se la mascareta a vestidors, passadissos, vestíbuls i ascensors.
I a la platja amb mascareta, però no per banyar-se o prendre el sol.
Un cop a la tovallola, Joan, per prendre el sol no cal portar-ne, tampoc per banyar-se, però sí en el trajecte fins a la platja o quan es faci ús d'instal·lacions comunes, com ara lavabos, xiringuitos, tant si hem de fer cua com si no. És el que explica el nou qüestionari o fax de salut, que per cert podeu visualitzar amb totes aquestes preguntes que us estem informant ara mateix. Passa el mateix, per cert, a les piscines, als spas, als gimnasos. No s'ha de dur quan ens banyem o fem esport, però sí als vestidors i zones amb passadissos o vestíbuls.
I què passa amb els boscos o altres espais naturals?
No cal portar la mascareta si anem a fer una excursió, perquè es considera una pràctica esportiva. On sí cal dur-ne en tot moment és a la biblioteca, a botigues i establiments de tota mena, com ara perruqueries, locals d'oci i transport públic, també si es va en patinet elèctric o als museus, teatres, cinemes, encara que siguin a l'aire lliure. El cotxe només cal dur-ne si es van persones amb qui no es conviu, i als bars, terrasses i restaurants ens la podem treure, això sí, un cop asseguts, però l'hem de portar per anar a pagar al lavabo o demanar la barra. Càmpings, hotels i altres allotjaments turístics, podem anar sense a l'habitació, a la parcel·la pròpia, a la piscina o durant els àpats, però és obligatòria a les zones comunes i ascensors.
I atenció, mascareta, també la feina?
Sí, és l'altra pregunta que tothom es fa. Els espais interiors, com molts llocs de treball, també cal dur-ne. L'excepció és si treballem en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada. En cas de treballar a l'exterior, la mascareta és igualment obligatòria.
I més preguntes, per exemple, on s'ha de guardar la mascareta?
Ràpidament, Salut indica que no és recomanable portar la mascareta al canell, al colze o a la barbeta. Quan no s'està fent servir, s'aconsella a guardar-la en una bossa de paper o de roba.
Mentrestant, el brot de Lleida cega la primera vida.
Així és, s'han registrat 46 positius nous. Des de l'inici de la pandèmia a la comarca hi ha hagut 2.694 casos positius de coronavirus. Actualment hi ha 82 persones hospitalitzades. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que ara per ara no és necessari ordenar un confinament domiciliari a la comarca del Segrià.
Si está controlado, no lo sabemos. Probablemente van a seguir surgiendo casos asociados al brote, y mañana o pasado sabremos si esos casos van ya descendiendo o no. Las medidas que han implementado han sido valientes, sí que hay algunos indicios que nos permitirían pensar que sí, que va bien.
Els casos detectats al Segre i el doctor ha explicat que el 70% dels positius són asimptomàtics i que molts són infecciosos, ja que passades, o sigui, infeccions ja passades, tot i que estan a l'espera si alguns desenvolupen o no símptomes en els propers dies. Ha puntualitzat que hi ha transmissió comunitària petita a la ciutat de Lleida.
De seguida parlem, seguim parlant d'aquests brots del coronavirus. Abans, però, fem una ullada al trànsit per saber com està la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix, pendents d'una incidència a la P7, un vehicle avariat a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en hora punta deixa retencions a l'enllaç de l'autopista amb la B23 en l'ús de Papiol sentit sud, i també a aquesta hora punta s'ha notat a la corona de Barcelona, sobretot als accessos de la ciutat. Retencions a la C58, a Ripollet en sentit nord i a Montcada en sentit sud. També a la pota sud ara aturades que s'observen a la C32, com és habitual, entre Blanacant i Sant Boi d'entrada a Barcelona, i veiem també com la circulació és densa en altres punts o vies conflictives, com és el cas de la C17, aturades a Parets del Vallès en tots els sentits, i també congestió a l'enllaç de la C60 amb l'autopista, amb la P7. També s'observen retencions habituals a les dues rondes en sentit Llobregat. D'altra banda, continuen també els problemes d'aquesta hora pel trencament d'una canonada d'aigua a Torres de Segre, que obliga a tallar la C230A en tots dos sentits. I per últim, també volem recordar el confinament de la comarca del Segrià, que manté tallades 4 sortides a la 2 a Lleida. També s'han 19 controls d'accés al Segrià, tot i que la mobilitat de pas, aquesta que té origen i destinació fora de la comarca, sí que està permesa. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho confirmen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. Finalment, destacar que avui divendres i demà dissabte totes les línies de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitzen el servei a les 2 de la matinada. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. 3 minuts que passen d'un quart de 9 del matí. Nosaltres que seguim amb més informació en relació al Covid, i és que s'ha detectat un nou brot al Segrià, el número 16, en una empresa de fruita al municipi de La Portella. Mercè.
De moment s'han registrat ja 6 positius, segons ha avançat TV3, i han confirmat fonts de salut a l'Agència Catalana de Notícies. Les empreses hortofructícoles concentren 12 dels 16 brots a la comarca lleidatana. La resta són en dues residències de gent gran, un alberg i un edifici del centre de Lleida.
I encara un possible nou brot al Maresme.
Detecten un possible brot a partir d'un positiu que es va donar a Vilassar de Dalt, que va participar en una reunió amb unes 60 persones. Els altres participants són de diferents municipis del Maresme i hauran d'aïllar-se.
I l'estat espanyol té actius més de 70 brots de Covid-19.
Sí, el Ministeri de Sanitat xifra en 28.401 el total de morts per coronavirus a Espanya, 5 més que dimecres. Segons l'informe d'aquest dijous, hi ha hagut 10 defuncions en els últims 7 dies, 4 de les quals a Castella i Lleó, 3 a Madrid i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut, recordem-ho, 253.056 casos confirmats per proves diagnosticades i 543 més que ahir, quan hi havia 252.513.
I atenció també a aquesta notícia, perquè la Covid-19 podria causar més morts de fam que la mateixa malaltia.
Un informe d'Oxfam Intermont alerta que la crisi generada per la pandèmia podria arrossegar 500 milions de persones més a la pobresa al món.
Galícia i Euskadi pendents de l'evolució dels contagis per coronavirus de cara el 12 de juliol.
Així és, Joan. Les juntes electorals rebutgen suspendre les eleccions autonòmiques a la comarca de Mariña i al municipi d'Ordizia, que eren una d'aquestes municipis que estaven, recordem-ho, confinats.
Nadia Calviño no aconsegueix prou suports i Donoghue és el nou president de l'Eurogrup.
En una votació molt ajustada, el ministre de Finances irlandès s'ha imposat com el successor de Mario Centeno.
La violència masclista va ser la primera causa de petició d'advocat d'ofici a Barcelona durant l'estat d'alarma.
Entre el 30 de març i el 21 de juny s'han produït més de 1.000 peticions d'assistència jurídica gratuïta sobre violència de gènere per part del Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Això suposa que l'assistència a les víctimes de violència sobre la dona durant el confinament ha estat la matèria sobre la qual s'han generat més peticions d'assistència lletrada.
El Tribunal Suprem obliga Donald Trump a entregar la declaració d'impostos a la justícia.
Sí, ho fa en plena precampanya. El president dels Estats Units diu que es tracta d'una persecució política i continuarà lluitant contra la corrupció.
La gravació policial revela que George Floyd va cridar fins a 20 vegades que no podia respirar.
Ho demostren les imatges de la càmera que duia un dels agents que van participar en la detenció.
Sant Egidi demana solucions per als camps de presoners de Líbia.
En sintonia amb l'homilia pronunciada pel Papa Francesc, aquest dimecres la comunitat d'Andrea Riccardi proposa una evacuació humanitària.
I Catalunya Sacra convida a visitar les esglésies de Catalunya.
L'entitat ha posat en marxa una campanya per promoure el turisme al patrimoni cultural d'arrel religiosa de quilòmetre zero i convida a visitar esglésies amb valor patrimonial d'arreu de Catalunya. La campanya posa en valor aspectes del patrimoni cultural de l'església, com són els paisatges, la memòria, el silenci o bé l'ànima.
En plan esportiva, el Barça-Nàpols de Champions es jugarà al Camp Nou.
La UEFA ho ha anunciat que els partits que faltaven per disputar dels vuitens de final de la Lliga de Campions es jugaran als estadis que tocaven. Així el Barça rebrà el Nàpols al Camp Nou i el Madrid visitarà l'estadi del Manchester City de Guardiola per intentar classificar-se per la fase final que es farà a Lisboa. Per cert, avui a les 12 començarà el sorteig del quadre del que queda de Champions. Recordem que es van quedar a vuitens.
Gràcies, Mercè. Hora de saber quin temps farà les properes hores els propers dies. Ens han portat tota la previsió al meteoròleg, com sempre, Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb un cel bastant ennuvolat arreu del país i fins i tot aquests núvols estan deixant escapar ruixats de curta durada, de poca intensitat, a qualsevol punt del país. Això passarà durant les primeres hores d'aquest matí. Al llarg del matí cada vegada s'han d'anar obrint més clarianes, però, en canvi, a partir de migdia, les comarques del Pirineu i del Prepirineu, aquests núvols creixeran amb força i deixaran anar ruixats i tempestes que també a la tarda poden arribar a aparèixer fins i tot a punts de les muntanyes del sud de Tarragona. Avui les temperatures com les d'ahir, la humitat també, i per tant, que ens acompanyarà durant tot el dia tant a les comarques del litoral com també a punts del prelitoral. De cara al cap de setmana, demà tindrem més clarianes, les temperatures més o menys com les d'avui, i de cara a la tarda, altra vegada, ruixats i tempestes, però només a l'àrea del Pirineu. Diumenge, nuvolositat variable a primeres hores del matí arreu del país, sobretot a la costa i al Pirineu, i a la tarda, nous ruixats i tempestes només a l'àrea pirinenca. Les temperatures durant tot el cap de setmana amb poques variacions.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui la música de l'aigua ens porta a l'univers del més nou de la música en català, amb fusió d'estils i la rumba com a rerefons principal.
He cantat a les fosques al sol, quan l'odi em crema.
L'aigua musical.
Sempre surten les paraules.
És la veu de David Ros, un cantant badaloní de llarga trajectòria, però de noves incorporacions musicals. Després de passar per programes com Operación Triunfo o La Voz, ara arriba amb temes propis com aquest, com l'aigua.
Perquè som com l'aigua, i ara ballem amb el foc altre cop, com l'aigua, tu i jo. Perquè som com l'aigua, i ara ballem amb el foc altre cop, com l'aigua, tu i jo. Fosques al sol, quan l'odi em crema, sempre surten les paraules. I ara crides ben fora el meu nom i res m'emprenya, fas que passi aquest malson. Brinda'm un dolç despertar, oblida tot allò que ens pesa, dóna'm la mà i sortim volant tots dos. Perquè som com l'aigua, i ara ballem amb el foc altre cop, com l'aigua, tu i jo.
perquè som com l'aigua. I ara que ballem amb el foc altre cop, com l'aigua tu i jo. I ara ballem amb el foc altre cop, com l'aigua, tu i jo.
Com l'aigua, nou treball musical de David Ros, un actiu musical de casa que ja hi era, però que ara hem recuperat amb les aportacions més actuals i personals. És la música de l'aigua que avui ens ha visitat de nou.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Perquè som com l'aigua.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. Hora de saber què hi diuen les portades més llegides en un dia com avui, si anem al quiosc. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, el diari Ara ens destaca que l'entorn del Segrià es posa en alerta i afegeix que hi ha 482 nous casos al balanç total. Anem al Periódico, que també destaca que el rebrot de Lleida es cobra la primera vida. La Vanguardia destaca que creix la indignació a Lleida després de gairebé una setmana de confinament. Anem al Punt Avui, que titula En augment, afegeix que es dobla el nombre de positius i s'escampen els brots i els contagis. I finalment, el País no ho comenta res en portada sobre els brots del Covid-19, però en canvi dedica la seva portada al fracàs d'Espanya en la presidència de l'Eurogrup. Anem al Periòdic d'Andorra, que obre portada amb aquesta curiosa notícia sobre el segrest del domini andorraturisme.com, el qual es manté segrestat i en demanen un mínim de 5.000 euros. Pel que fa a les portades dels diaris locals digitals, Diari de Girona destaca en portada que Vox vol la bandera d'Espanya a l'Ajuntament de Salt. La formació ultradretana ha presentat una moció per demanar el compliment immediat de la legalitat. Anem al Segre, que destaca que el comerç censura el tancament del Segrià i veu inassumible un altre confinament. I per acabar, el diari Més, la Guàrdia Urbana multarà a qui no porti la mascareta posada en espais públics. L'Ajuntament de Tarragona diu que es prendran mesures restrictives si es detecten més rebrots de coronavirus a la ciutat. Pel que fa a les portades dels diaris religiosos digitals, Catalunya Cristiana i Religió Digital destaquen en portada que la comunitat de Sant Egidi de demana solucions pels camps de presoners a Líbia i que s'escoltin les paraules del papa sobre l'infern que s'està vivint. I finalment, Flama.info destaca que el Servei Jesuïta Migrants ha presentat a Barcelona el seu desè informe anual sobre la situació als centres d'internament d'estrangers d'Espanya. Després d'una dècada segueixen denunciant el patiment constant que generen aquestes institucions.
Gràcies, Berta. Pocs segons i arribarem a 9:15 del matí, l'entrevista.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs vinga, que un dia com avui volíem parlar d'aquest judici als tres detinguts, us n'informava abans Mercè Raga, pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona. Els tres suposats integrants de la cèl·lula, que no van morir ni a l'explosió d'Alcanar ni als atacs del 17 d'agost del 2017, seran jutjats per delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en graus de temptativa, però no per assassinat. Ens volíem preguntar el per què. En parlem de tot plegat amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Deixem preguntar-li primer de tot això, com és possible que tres implicats en un atemptat terrorista no siguin acusats ni de temptativa d'assassinat?
Sí, realment això, diguéssim, pot sobtar a primera vista, però en realitat el problema és que aquí van succeir dos fets. Un, primer, que va ser l'explosió de les cases d'Alcanar, i després l'atemptat de les Rambles i posteriorment de Cambrils. I el problema és que no està clar que les persones que ara estan detingudes en presó provisional puguin haver ni tan sols volgut cometre el delicte de l'atemptat de les Rambles, perquè aquest segon delicte, o diguéssim, el primer delicte, va ser conseqüència de que va sortir malament, bueno, es va poder portar a terme allò que volguessin fer, però que bueno, van explotar tots aquells lidons de votar de les cases d'Alcanar, amb la qual cosa no podem dir que siguin culpables de l'atemptat de les Rambles aquestes persones que no van morir després a Cambrils.
Amb temes legals ni sóc cap expert i em costa entendre-ho. Estem dient que, com que van explotar aquells explosius a Alcanar que suposadament haurien de ser utilitzats a les Rambles, com que no van poder ser utilitzats a les Rambles, eliminem la part d'assassinat?
No, en realitat no és així, perquè el que volien fer amb els explosius que van explotar a les cases d'Alcanar no ho sabem. Uh-huh. El que sí que sabem és que, com a conseqüència de la frustració d'aquella possibilitat, diguéssim, es van posar d'acord unes persones que no són aquestes imputades per l'Audiència Nacional, sinó aquells que van morir. Aquestes persones van dir, bueno, com que no podem fer allò que volguéssim fer, però que no ho sabem què és, van, diguéssim, tirar pel recte, desgraciadament, amb aquell atemptat de les Rambles i de Cambrils. Però llavors, clar, no està clar que hi hagués un acte preparatori amb el tema d'Alcanar, diguéssim, concretat en el tema de les Rambles. Volien fer alguna cosa, però no se sap què. Llavors, no se'ls pot acusar, diguéssim, de l'atemptat de les Rambles. Se'ls pot acusar de tinença d'explosius, de pertenença a banda armada, però, clar, el tema de l'atemptat de les Rambles no està clar per als que van sobreviure, perquè, bueno, un sembla, si no recordo malament, que va ser el que va llogar un cotxe o la camioneta, però no estava previst lo de les Rambles. Lo de les Rambles va ser una idea que van tenir després de no poder fer allò que poguessin volgut fer, que clar, amb la mort dels autors, doncs no ha quedat acreditat, no s'ha sabut realment què es volien fer. Segurament volien fer quelcom inclús més gran, més greu.
Amb aquests delictes dels quals són acusats a dia d'avui, integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, de quines possibles penes estaríem parlant?
A veure, estem parlant de penes importants. Més o menys, així, globalment considerat, d'uns 10 anys com a mínim, perquè estem parlant de la pertinença a banda armada, ja són uns 5 anys, després està la tinença d'explosius, o sigui que podem parlar d'uns 10 anys. No és que aquestes persones puguin sortir indemnes d'allò que estan imputades. El que passa és que aquí hi ha unes acusacions a l'Audiència Nacional que voldrien realment, i també pues, fins a cert punt lògic, imputar-les pels atemptats de les Rambles. Però, clar, no ha quedat acreditat. Jo entenc que això, pel ciutadà, pot ser, pues, no sé, una frustració, no? Però realment el dret ha de ser com molt acurat en aquest sentit. I aquestes persones no tenen una vinculació en l'atemptat de les Rambles, tenen una vinculació amb tot el que va succeir a les cases d'Alcanar. Sí que tenien coneixença dels explosius, sí que van... Però clar, no se sap el que volien fer, diguéssim, amb aquests explosius. Mm.
La senyora Balló, jo entenc el que ens està explicant. Vist el rebombori que ha creat tota la xarxa, i d'acord que la xarxa no és el que està passant al món, però sí que és una petita part del que està passant al món,
sí
que és cert que moltíssima gent no entén, com vostè precisament deia ara mateix, com és possible que puguin tenir les mateixes penes aquests senyors que van fer explotar se'ls va explotar, diguem-ho així, aquells explosius a la casa del Canà, relacionats o no amb l'atemptat de les Rambles, com diu vostè, si cal ho separem. Com és possible que tinguin la mateixa pena aquests senyors que un senyor que es va pujar a un cotxe d'un patrol de la Guàrdia Civil per desallotjar una manifestació, per exemple?
Sí, aquí tens raó. Aquí, Joan, no cal ser inclús jurista per donar-se compte de que aquí és absolutament desproporcionat. Però llavors tindríem que anar a aquest debat, perquè jo sempre, amb aquest tema, sempre m'ha semblat especialment, diguéssim, incoherent les penes dels successos del que va succeir a la consellera d'Economia. L'altre, tot l'altre ho podem discutir, però això que tu comentes del patrol, que es pugui tenir una pena similar amb unes persones que, pues, que com tu dius, podem dir, si podem separar l'atemptat de les Rambles, però tenien explosius i volien fer un atemptat. Està clar que volien cometre un atemptat. Llavors, això costa d'entendre per al ciutadà i també per mi. Sí. Com que sóc un ciutadà, però bueno, finalment també pels advocats. Vull
també
dir.
Pels advocats, sí. Parlem, doncs, dels atemptats d'aquest 2017 a Barcelona. Som al 2020. Tarda tant un judici d'aquestes característiques?
Sí. Això, mira, jo te diria que la lentitud que es podria considerar que hi ha hagut, bueno, jo crec que la justícia a vegades es critica que sigui lenta, però també una certa lentitud és bona, perquè, a veure, han passat 2 anys d'una instrucció força complicada, perquè, bueno, perquè no és un tema que, a veure, teníem que precisament investigar la vinculació de totes aquestes persones, hi havia moltes pues, que s'havien mort com a conseqüència pues, de l'atemptat de les Rambles, dels autors, em refereixo. Llavors, no considero que el plaç de 2 anys sigui especialment llarg. Malauradament, tenim temes molt menys complicats que triguen molts i molts anys, molts més anys. Sí. O sigui que no, en aquest sentit, a vegades també la justícia, si és molt ràpida, tampoc pot diguéssim, ser suficientment acurada. Saps?
Si esperem tots un judici per aquests atemptats del 2017 a Barcelona, és evident que el primer que ens ve al cap és aquell judici per l'atemptat de l'11M a Madrid. Va ser aquell judici un model on agafar-se ara?
Jo crec que aquest judici va ser un judici, sí, no sé si es pot considerar un model, però va ser un judici amb una instrucció, també no recordo que sí, que fos massa llarga, va ser un judici amb totes les garanties, o sigui, aquí a vegades es critica la justícia en general a tota Espanya com a conseqüència de determinades sentències que no ens agraden, i jo crec que hauríem de distingir, perquè sí que hi ha sentències que podríem dir inclús injustes o molt difícils d'entendre, però després hi ha justícia que es fa als jutjats del penal, als jutjats d'instrucció, inclús aquest judici de l'Audiència Nacional de l'11M, que, bueno, jo crec que va ser un judici correcte, diguéssim, perquè inclús van absoldre, si no recordo malament, a gent que podia, no sé, prima facie ser culpable, però això vol dir que, diguéssim, el tribunal va esbrinar quines persones podien ser responsables i va aplicar el principi de presumpció d'innocència a aquelles que no tenien, diguéssim, proves suficients de la seva culpabilitat. I jo penso que això és correcte en un estat de dret. Mm.
Al llarg del procediment, les acusacions, entre les quals figura l'Associació de Víctimes de Terrorisme, l'OBT, les associacions AM Afectats de Terrorisme o el Sindicat de Mossos d'Esquadra, USPAC, han tractat, sense èxit, que se'ls declarés també, com dèiem, de cooperadors en delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa. Es podria arribar a aconseguir això?
Sí, en realitat, a veure, aquesta polèmica que tu comentaves al principi existeix, però també s'ha de dir una cosa, diguéssim, la resolució judicial de l'Audiència Nacional per la qual s'obre un judici oral no vincula a les acusacions per tal que elles puguin formular l'acusació per un delicte concret en base a uns fets, amb la qual aquesta polèmica podríem dir inclús que des del punt de vista jurídic no tindria sentit en la mesura en què l'audiència el que fa és parlar d'uns fets. Però la traducció jurídica d'aquests fets en quins delictes són, això ho fan les acusacions públiques, el fiscal, i també les particulars o les populars, amb la qual elles tenen dret a poder acusar per aquests delictes d'assassinat. Una altra cosa és que després l'audiència, amb el judici, diguéssim, que es pugui fer, consideri o no culpables aquestes persones per assassinat. Però el que diu l'audiència parla de fets, però la traducció jurídica serà, en qualsevol cas, tema propi de les acusacions.
Javier Martínez, el pare del petit Xavi, que va perdre la vida als atemptats del 2017, juntament amb el seu advocat, Jaume Luenzo Cuevillas, ha obert un web, 17A, volem saber tota la veritat.cat, on diuen que volen arribar fins al final. Per arribar fins al final amb una qüestió sobre aquesta, no només caldrà un judici, sinó també una investigació política?
Bé, jo suposo que es refereix, quan parla de volem arribar fins al final, d'un tema que, bueno, que va sortir a les xarxes i que va causar certa polèmica, i és que l'imam de Ripoll, aquell que va morir a l'explosió de les Coves d'Alcanar, a més era un confident de la CNI. Sí. Jo, bueno, no sé, es poden fer totes les elucubracions que un vulgui, però també tenim que tenir en compte que un confident lògicament no és una persona, diguéssim, és un confident de la policia per alguna cosa, perquè coneix o està, diguéssim, una mica ficat en certs ambients, no? Llavors, jo crec que inclús en el cas de que es pugui corroborar que aquest imam de Ripoll era, a més, un confident de la CNI, no podem oblidar que, bueno, pues això, que és compatible, vull dir, i no per això hem d'inferir que el CNI pogués saber si realment pues, aquesta persona volia cometre un atemptat, perquè jo penso, vull pensar, vamos, que les institucions de l'Estat, totes les de l'Estat i les del govern, sempre lluitarien, en qualsevol cas, per, diguéssim, que no es poguessin cometre atemptats. Jo crec que va més per aquí, quan diuen que volem saber tota la veritat, però jo crec que fa mal a les institucions en intentar dir, oh, segur que la CNI sabia que l'imam de Ripoll volia cometre... No és imaginable, realment.
Perdó, començar a obrir pàgines conspiranoides, de les quals sí. jo tampoc en soc gaire partidari. Si deixi'm que li pregunti diferent, podríem veure acusat algú polític, si més no algun càrrec públic, per negligència pel que va passar el 17 d'agost a Barcelona?
Jo penso que seria una mala idea que cada vegada que hi ha pues, una situació com aquesta, o potser menys greu, poguéssim buscar responsabilitats polítiques, perquè, a veure, hem de partir de la base de que més enllà del govern, després, doncs l'administració, ja sigui sanitària, ara, per exemple, amb la Covid, ja sigui els Mossos d'Esquadra, fan la feina el millor que poden. Llavors, partir de que hi ha una responsabilitat política, per exemple, també es deia, es criticava una mica els Mossos, després ja no, quan van enxampar els que van cometre l'atemptat, però es deia que com que era possible que, sabent que al Canà havien explotat tantes botelles, tantes ampolles de butà, no s'havien donat compte de que allò tenia que ser quelcom molt més greu, saps? Perquè hi havia una quantitat importantíssima. Pues jo penso que, a veure, no podem dir aquí van badar els Mossos, no. Si comencem a acusar o que van badar els Mossos, que jo penso que van fer el que van poder, o que van badar els polítics, saps? Perquè tenien pues, un confident de la CNI que se'ls va anar de les mans. Jo crec que no. Cobriríem un fil perillós. Els polítics han de dimitir quan facin actes dels quals ells siguin responsables, ells personalment. No quan, diguéssim, les administracions de les que depenen doncs, puguin ser més o menys efectives.
Lluís Batlló, advocat penalista, moltíssimes gràcies un dia més per participar en aquest programa i posar-hi llum, sobretot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan.
Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Nosaltres que continuem amb més bona música quan som a punt d'arribar a 8:45 del matí, ho fem amb els Pets, i és veritat el que cantaven els Pets, tantes coses a fer.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, torna Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi, dirigit i presentat per David García. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens explica doncs, tot aquest santoral l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem Santa Verònica Giuliani, caputxina, Santa Amèlia, viuda, i Sant Ascani, màrtir. Però el sant del dia que més es recorda és Sant Cristòfol o Cristòfor, màrtir i patró dels automobilistes, els quals demanen protecció per tots els que utilitzen les dues o les quatre rodes. La tradició de Sant Cristòfol com a patró dels automobilistes és recent, com recent és l'automòbil. La mare del rei Humbert de Savoia, rei d'Itàlia, quan anava amb automòbil, agafava un quadre de Sant Cristòfol, reproducció del de Tiziano. Així, al haver-se prohibit a Barcelona una fira que es feia a la capella de Sant Cristòfol de Regomir, doncs, volent recuperar-la, va ser aprofitada l'any 1907 pels automobilistes per moure la benedicció de l'automòbil, costum avui ben estesa per tot Catalunya. Sant Cristòfol ens protegeixi en ciutat i en carretera.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I aquesta hora també que volem saber les activitats de les que podreu gaudir els propers dies, ens ho explica Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui divendres us recomanem la conferència sobre el patrimoni durant la Guerra Civil a Tarragona, a càrrec de Sofia Mata de la Cruz, directora del Museu Diocesà de Tarragona. Aquesta conferència serà avui divendres a les 8 de la tarda a l'Església de Natzaret de la ciutat de Tarragona. I també més coses. Per dissabte i diumenge us proposem el recés de cap de setmana a Sant Martí del Mont Negre a Sant Celoni. Aquest esdeveniment requereix d'inscripció prèvia, així que entra al web caputxins.cat i informa't de tot. I més coses. Anem cap a Andorra. Per demà dissabte participa al Camí de les Esglésies Solidàries. Aquest recorregut s'inicia a l'església de Sant Julià i Sant Germà per descobrir els mosaics d'art litúrgics plens de llum i de color. La trobada serà demà a les 9 del matí a la plaça Laurèdia per un preu de 5 euros. I ja per acabar, us recordem que avui és l'últim dia de recollida d'aliments no peribles, organitzats per Casa de Sevilla i Aliments Solidaris. Podreu deixar els aliments avui divendres de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre al carrer Riera Gasulla, número 14 de Sant Boi.
Gràcies, Berta. I també, com sabeu, a aquesta hora que ens acompanya en Rafa Sanahuja per obrir una nova bústia de Ràdio Estel.
Bústia de Ràdio Estel. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Avui tenim un missatge de rabiosa actualitat. Ens parla del tema de moda. Sí, de les mascaretes. L'escoltem.
Bon dia. Es tracta del tema d'avui sobre el Covid i si la mascareta, etc. Bé. Jo cada dia surto a passejar, soc un home gran, surto a passejar per aquí a la Gran Via, que té prou amplitud, i em trobo multitud de gent que em passa pel costat sense mascareta. que ja era hora que hi posessin mà. És evident que hi pot haver excepcions, etc, etc, però és que no hi ha consciència ciutadana i això és el que obliga les autoritats a posar mà. No estic disposat a que em tornin a confinar per culpa de tota aquesta classe de gent irresponsable. Era això que volia dir. Moltes gràcies. Per això bé.
Moltes gràcies, estimat oient, pel teu missatge, per la teva història, per la teva experiència. És cert que en molts casos ens està faltant una mica de prudència per prevenir els contagis de la Covid, que s'han hagut de tancar platges, que estem vivint brots i que Barcelona, justament, és una ciutat molt poblada. No és cap tonteria, no, senyor. El que hem viscut i el teu missatge, estimat oient, ens recorda que cal ser prudent per nosaltres mateixos i també per els altres. Ja hem patit prou i ara, amb gestos com el de portar la mascareta, podem evitar tornar a situacions de confinament tan desagradables. Moltes gràcies pel teu missatge i aviam si la gent es va conscienciant una miqueta més. Segurament, ara les ordres de la Generalitat, que ens obliga a tothom a portar la mascareta a tot arreu, doncs també ajudarà. Amics i amigues oients, això és Radio Estel i aquest és el lloc on podeu expressar-vos, on podeu enviar-nos els vostres missatges, les vostres opinions, els vostres desitjos, les vostres històries, tot el que vulgueu, estem ben a temps. Volem conèixer tot allò que vulgueu expressar. I com ho de fer? Doncs molt senzill, com sempre, escriure'ns un correu a oients@radioestel.cat, oients@radioestel.cat, o bé trucar una trucadeta i deixar-nos el missatge de veu al 93-409-2777. Repeteixo el número, 93-409-2777. Important, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. I volem més, tenim els micròfons ben oberts, volem escoltar, ja ho sabeu, la vostra veu.
Envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
I amb Ava i aquest Waterloo que arribem fins a les 9 del matí amb una mica de marxa, amb una mica de ritme, per què no? Amb un matí de divendres com avui. De seguida Berta Sacanell, que ens porta l'informatiu en aquesta casa, i nosaltres que continuem programant. Fins ara.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.